Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem Sessió Contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició, la primera de la temporada 2021-22 de Sessió Contínua.
Sí, perquè recordeu que aquest segueix sent el racó on ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
I us hem de dir d'entrada, avui per ser el primer dia, que aquesta temporada tenim alguns canvis en el programa. Us hem preparat un nou format on hi trobareu moltes seccions diferents que anirem presentant cada divendres.
Algunes d'aquestes seccions ja les coneixeu, altres són noves, algunes ens visitaran cada setmana, altres cada 15 dies i d'altres mensualment.
El que no deixarem de fer, evidentment, és recomanar-vos pel·lícules, parlar de les novetats que arriben als cines de la nostra ciutat i com no regala entrades, com cada any, a través del nostre concurs setmanal.
I dit això, anem per feina. Avui, entre altres coses, tenim un joc de pistes, dues novetats, un aniversari per celebrar, un títol per comentar, alguna notícia i, com hem dit, un regal per algú de vosaltres.
Entrem, doncs, en matèria i, si us sembla, anem per la primera recomanació de la setmana i de la temporada.
La primera notícia, la primera idea i la primera pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana. La primera notícia, evidentment, en principi havia de ser la tan publicitada i anunciada celebració de la taula de diàleg entre el govern de l'Estat i el govern català, tot i que ha estat potser més notícia les dificultats i els entrebancs per saber qui formava part d'aquesta taula.
La idea, una vegada més, constatar que l'home és aquell animal que ens ofega més d'una vegada amb la mateixa pedra i que, quan cal prendre decisions importants, sovint no prenem gairebé res de les experiències anteriors. A partir de tot plegat, què us recomanem? Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, estrenada l'any 1964 i dirigida per Stanley Kubrick, una sàtira en plena Guerra Freda que retrata com les dues parts d'un conflicte polític són incapaços de connectar, posant en perill tot el que els envolta.
Diàlegs perduts.
Hemos fracasado. ¿Por qué no lo confiesan?
No. El que nos hayamos vuelto no significa nada, nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad de...
¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla?
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante.
Doncs apa, aquí tenim una de les novetats d'aquesta temporada, és aquesta secció que us comentàvem en les que jugarem a endevinar una pel·lícula.
Ens agraden els jocs.
Sí, per fer-ho, acabeu d'escoltar una escena de la pel·lícula que heu d'endevinar avui.
Efectivament, l'heu escoltat i al llarg del programa la repetirem tres vegades, és a dir, dues vegades més, a part de la que ja hem escoltat amb ella, donarem tres pistes sobre la pel·lícula. I aquí us deixem la primera d'aquestes pistes per veure si endevineu de què parlem. És una pel·lícula molt diferent de totes les que va fer el seu director, que va néixer el 1894, i la filmografia del qual inclou 30 pel·lícules mudes, més de 60 sonores i una dotzena de curts i documentals. És a dir, una llarga filmografia la d'aquest autor. Dit això, si us sembla, comencem ja a entrar en matèria informativa d'actualitat i anem a veure quines són les novetats de la setmana. Comencem per una pel·lícula d'animació.
Oye, ¿acabaste con el muñeco?
Sí. Estás a un solo paso de la libertad.
Pues a ver quién se atreve ahora a detenerme.
Hola, soy Alex. ¿Recibiste mis mensajes?
Mucho, mucho de menos. Mucho, mucho.
Déjame en paz. Qué bonito detalle que te pases por mi casa.
Oye, ¿estáis saliendo?
Llevamos una semana sin hablar.
¿Has visto? Jessica tiene visita.
Vaya, vaya.
Oye, hoy no es un buen día.
Ah, vale. Pero si sales antes.
Nos veremos muy pronto, ¿vale? Claro.
El magnate del juguete, Philip Peppermint, ha sido puesto en libertad al desaparecer las pruebas contra él.
Algo va mal, chico. Lo noto.
Hijo, ¿no crees que es igualito al otro?
Estoy horrible. La gente no utiliza este tipo de telas, a menos que salgan anuncios de temática navideña.
Es un gran día para mí.
Hay que llegar antes de que salga de la cárcel. Vaya, vaya. Buenas vistas.
¡Patata!
¡Sitio para uno más! ¡Aquí me tienes, hermanita!
¡Oh, Stuart!
¡Sí, el mismo! Por cierto, acabo de comer, pero siempre...
El que dèiem, comencem amb la primera novetat de la temporada amb un producte d'animació europeu. És la segona part d'una primera pel·lícula que va tenir molt èxit l'any 2018 i que va trencar tota mena de rècords en la cinematografia danesa, que de fet és d'on ve aquesta pel·lícula. És l'adaptació d'un llibre infantil, que també va ser un supervendes i escrit per un dels directors del film. El títol era Ternet Ninja i aquí ens arriba com a Ninja a Quadres.
La trama que ens explica gira al voltant d'Àlex i el ja conegut Ninja a Quadres, que és aquest ninot de drap, que es diu així. Els dos emprenen un viatge per caçar el dolent Philip Eppermint, que ha aconseguit escapar-se d'una condemna de presó a Tailàndia i que aquesta condemna està relacionada amb la mort d'un nen explotat en una fàbrica de joguines on es va fabricar precisament el ninja aquest, que és aquest ninot de drap. Aquesta pel·lícula danesa està dirigida per Thorbjørn Christoffersen i Anders Mathensen, que, com deies, és l'autor del llibre, aquest segon director. El primer, en Thorbjørn Christoffersen, té una llarga trajectòria en el cinema d'animació i amb el segon ja van fer la primera part d'aquesta mateixa saga. I ara anem a veure la segona novetat que possiblement pot ser una de les grans estrenes d'aquesta temporada.
Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie a flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. ¿Qué va a ser de nuestro mundo? Paul.
Muchacho.
Duncan, ¿puedo contarte algo?
Claro, ya lo sabes.
En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No sé lo que significa.
Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Mírate, ¿estás más fuerte?
¿En serio?
No.
Somos la casa de los Atreides. No hay llamada que ignoremos. Ni fe que traicionemos.
Sonríe, Gurney.
Estoy sonriendo.
El emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis.
El que us deia, en parlem d'una de les grans estrenes de la temporada, potser de les més importants. Està gairebé enllestida l'any passat, a punt d'estrenar-se el 18 de desembre, però per una banda, tema de pandèmia, que ja n'hem comentat moltes vegades, i sobretot l'estrena de Wonder Woman va fer que es retardés fins ara fa dues setmanes que es va estrenar al Festival de Venècia i avui que arriba finalment a les sales, almenys a les sales del nostre país, perquè als Estats Units crec que encara trigarà uns dies. És una coproducció entre Canadà, Hongria, Regne Unit i Estats Units i és l'adaptació de la novel·la de Frank Herbert, que la va escriure l'any 1965, va tenir també un gran èxit, cosa que va fer que l'autor en fes diverses seqüeles durant gairebé al llarg de 20 anys, fins a l'any 85, quan va morir. No és d'estranyar, doncs, que poc després de l'aparició d'aquest llibre algú ja volgués adaptar-lo al cinema. Va ser, en aquell cas, Alejandro Jodorowsky, que va fer un primer projecte, però que no es va arribar a concretar mai. Però als anys 90 sí que Dino Laurentiis, el productor, va arribar a un acord amb el director David Lynch perquè escrivís i dirigís una primera versió d'aquesta pel·lícula, Dune, que és el títol de la pel·lícula, era l'any 1984. També va tenir una adaptació televisiva amb una minissèrie estrenada l'any 2000 i, com no, sempre ho diem, el món dels videojocs, que ha tingut la tira d'adaptacions i de jocs de videoconsola relacionades amb aquest argument.
La història gira al voltant de Paul Atreides, que pertany a la família que explota el planeta Arrakis, que guarda un bé molt preuat. Els Harkonnen, que governaven anteriorment i de forma força dèspota, volen recuperar el poder. Aquest fet obligarà en Paul a tornar al desert i a lluitar contra els nous enemics. Ha estat rodada en diferents llocs: Hongria, Jordània, Noruega i Emirats Àrabs. Té un repartiment de luxe.
Impressionant.
Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Zendaya i Josh Brolin, entre molts d'altres. El director Denis Villeneuve, que també és el guionista, compta en la seva carrera amb títols destacats com Incendios, Prisioneros, Enemy, Sicario o La Llegada, però podríem dir que després de Blade Runner 2049, aquesta és la seva segona superproducció. Destacar la banda sonora del gran Hans Zimmer, que ja havia fet la de Blade Runner 2049 i que, com a detall, va rebutjar la de Tenet per poder fer precisament aquesta.
Doncs amb això, amb aquestes dues novetats, veiem com queda distribuïda la cartellera. Dic que hi ha tres doblets, Ninja Quadros Mission Tailàndia, que és una de les novetats d'avui, amb Maligno, Good Ponder Mills Cake amb Con Quien Viajas, la patrulla canina a la pel·lícula amb Dune, i Shang, i després quatre sales amb una sola pel·lícula a totes les sessions, que són Shang-Chi i la... són uns títols que déu-n'hi-do, I La Leyenda de los Diez Anillos, Quién es Quién, Dune, una altra còpia de Dune, d'aquesta altra estrena d'avui, i After Almas Perdidas.
Anoteu també que pel proper dijous 23 de setembre la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Quién es Quién.
Hemos fracasado. ¿Por qué no lo confiesa?
No. El que nos hayamos vuelto no significa nada. Nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad de...
¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla?
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante.
Fixa't tu, acabem d'escoltar novament aquesta escena d'aquesta pel·lícula que hem seleccionat i que juguem avui una mica a endevinar aquesta nova secció que portem en pel·lícula amb pistes. Anem per la segona pista?
Va, pista número 2. Va ser una de les primeres pel·lícules de les que se'n va fer un documental per la televisió explicant tots els secrets i detalls del projecte. Per cert, una de les actrius protagonistes encara anava a l'institut quan va començar el rodatge.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
I ara anem a bufar les espelmes, les primeres espelmes de la temporada. Ho fem celebrant l'aniversari, dimarts vinent, d'un dels grans actors de les darreres dècades, tot i que encara ara és un personatge, diríem, força peculiar.
Wise men say. William James Murray, més conegut per Bill Murray, va néixer el 21 de setembre de 1950. És el cinquè fill de nou que varen tenir els seus pares i mentre estudiava en una escola jesuïta, dedicava la resta del temps als esports i a esporàdiques aparicions en obres de teatre juvenil.
Després d'intentar estudiar medicina a Denver, d'on fou expulsat, perquè estava en possessió de marihuana, va provar sort a la ràdio, on hi coneixia un grup d'artistes amb qui faria també cabaret d'improvisació i que més tard convertirien el seu espectacle en el mític programa Saturday Night Live. Per la seva participació en aquest programa, precisament Murray va guanyar un premi Emmy.
Després d'aparèixer sense acreditar a Pròxima Parada Greenwich Village, la seva primera pel·lícula destacada arriba l'any 1979 quan es posa al capdavant de Los Incorregibles Albóndigas. De seguida va destacar com humorista, fet que el va encasellar en papers com els que va fer El Club de los Chalados o Pelotón Chiflado.
A mig camí entre la comèdia i el fantàstic es va fer popular per la seva participació en el gran èxit d'aquell any 1984. Com sentiu de fons, parlem dels Caçafantasmes, on interpretava un paper que en principi estava reservat per a John Belushi.
El rojo vivo.
Amontonamiento simétrico de libros, igual que la turbulencia masiva de Filadelfia de 1947.
Tienes razón. Ningún ser humano amontonaría los libros así.
Escuchad. ¿Oléis algo?
Y queríamos ver actividad telequinética. ¡Menudo desastre!
A la dècada dels 80 intervé en comèdies d'èxit com Tootsie, de Sidney Pollack. La botiga dels horrors, de la que escoltem la banda sonora de fons, és un remei musical de la pel·lícula de Roger Corman i que va dirigir Frank Oz, o Los fantasmas ataquen al jefe, de Richard Donner. També va protagonitzar El filo de la navaja, dirigida per John Byrum.
Als anys 90 treballa amb directors de la talla de Tim Burton i una primera producció amb Wes Anderson. Aquests papers van ser el pas definitiu per deixar una mica de costat l'humor, que va saber refinar per combinar comèdia, drama i alguna història romàntica. El Dia de la Marmota, el 1993, el consagraria internacionalment. En el rodatge, precisament, va conèixer la dissenyadora de vestuari que acabaria sent la seva segona esposa.
Buenos días. A ver la marmota, ¿eh?
Sí.
¿Será una primavera temprana?
¿No hicimos lo mismo ayer?
No sé a qué se refiere.
No juegue conmigo, gordinflón. ¿Qué día es hoy?
2 de febrero. El día de la marmota.
Sí. Claro. Pensaba que era ayer.
Ah, sí.
Però el canvi radical arribaria amb el nou segle. I és que l'any 2003 interpretaria a tot un cínic de la vida, de la mà de Sofia Coppola, que el va dirigir a Lost in Translation amb Scarlett Johansson de coprotagonista. El paper li va donar una nominació als Oscar i un Globus d'Or com a millor actor de comèdia.
Poc després, directors de renom el volien a les seves estrenes. Ho va fer Jim Jarmusch amb Flores Rotes i novament Wes Anderson amb Life Aquatic. A partir d'aquests treballs, Bill Murray, que la revista Cahiers du Cinéma el va considerar el més gran actor dels anys 90, va decidir prendre's la feina de manera més relaxada.
Els darrers anys ha fet alguna intervenció en papers secundaris i molt pocs papers principals. Superagente 86, de la pel·lícula, City of Ember, Los límites del control o Rock de Casbah són exemples d'aquesta etapa.
L'any 2015 va guanyar un nou premi Emmy com a actor secundari a la sèrie Olive Kitteridge i el seu darrer treball va ser l'any passat a The French Dispatch. Bill Murray, de fet, hem de dir que segueix sent una rara avis en la indústria de Hollywood.
Sí, perquè ell no té agent, ni mànager, ni publicista, ni advocat, ni assessor d'imatge.
Tot aquest sou que s'estalvia.
Exacte. Ell afirma que mentre pugui valdre's prefereix ser independent i nosaltres desitgem que ho sigui per molt temps i que en aquest temps ens pugui regalar molts treballs més, després, això sí, que dimarts que ve celebri els 71 anys de vida. Per molts anys. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là, tout ce que je te dis là. Aquí no passem una pel·lícula.
tenim sempre sessió contínua.
I ara escoltem el comentari crític d'una de les pel·lícules que no és novetat d'avui, però que també podeu veure al Cines Olot.
El quadern crític.
En gairebé totes les arts i disciplines apliquem un seguit de frases conegudes, però que no per repetides deixen de ser veritat. En el cinema, una d'aquestes frases assegura que amb un pressupost molt petit es poden fer pel·lícules interessants. En el cas de Con quién viajas, és una veritat absoluta. La trama i l'acció té lloc dins d'un cotxe. Al llarg de 86 minuts, quatre actors, que són els únics protagonistes de la història, comparteixen viatge de Madrid a Múrcia. Amb un embolcall de comèdia, l'argument deriva ràpidament al thriller de tensió, on cada minut que passa afegeix petites informacions de cadascun dels personatges. Òpera prima del director Martín Cuervo, que també n'és el guionista, i on demostra un excel·lent domini de la càmera i els enquadraments. Ah, i acabem amb una altra frase que sovint diem davant de productes com aquest. Res acaba sent el que semblava. I mira, també aquesta és veritat.
Puntuació?
4 estrelles sobre 5.
Hemos fracasado. ¿Por qué no lo confiesan?
No. El que nos hayamos vuelto no significa nada. Nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad de...
¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla?
El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante.
Tercera i última vegada que escoltem aquesta escena que us hem seleccionat avui per aquest joc de pistes que consisteix, doncs, en que ens pugueu endevinar de quina pel·lícula estem parlant.
Al final del programa, això no us ho havíem dit, quan fem allò de la secció del concurs, us donarem la solució a veure si l'heu encertat o no. Però per aquells que dubtin encara, va, afegim la tercera i, com deies tu, última pista. La pel·lícula va ser rodada en exteriors d'Aspen, Colorado, Los Angeles, Arizona i Canadà. I la majoria de crítics la consideren, atenció a aquesta pista, el millor western de tota la història del cinema. La solució, com dèiem, d'aquí a poquets minuts. Doncs vinga, per començar temporada animadament, com sempre, posem aquesta música que ens agrada tant dels festivals, perquè, evidentment, en aquesta època, sempre. Ho repetim, hi ha molts, molts festivals, i un d'ells és el Festival de Sant Sebastià, que concretament comença avui mateix. És la seva 69 edició i s'allarga del 17 al 25 de setembre. Com sempre, parlem del cartell oficial del certamen, que sempre és un actor o una actriu en primer pla en el cartell. En aquest cas és l'actriu Sigourney Weaver, que va visitar per primer cop el festival amb el seu debut sonat, Alien, el octavo passajero, l'any 79, i després ha visitat dues vegades més el festival, una per presentar Mi mapa del mundo i una altra amb la pel·lícula Un monstruo viene a verme, que en aquell moment, en aquella ocasió, va rebre ja un premi d'Onostia. Parlant de premis, entre molts altres que n'hi hauran, destacar-ne dos, que és el de Johnny Depp com a premi d'Onostia en reconeixement a la seva trajectòria, i la de l'actriu Marianne Cotillard, que és Òscar i Globus d'Or i BAFTA per La vida en rosa, que rebrà aquest premi justament a la cerimònia d'inauguració. Parlant de cerimònies, la pandèmia encara
la gran pregunta de sempre, no? Tornem a tenir, l'any passat teníem edicions, edicions...
Mitja en línia,
sí,
mitja en viu.
Que no eren les que estàvem acostumats a veure. Aquest any... El velòdrom es farà
servir? Hi ha afectacions, perquè, com dius, el velòdrom seguirà sense poder-se fer la seva utilització. És aquell espai molt gran que es reunia primer sessions per escoles i després sessions familiars on hi havia molt de públic i, per tant, en aquest cas no s'utilitzarà. No hi haurà tampoc festa de cerimònia d'obertura i de clausura, tot i que li donaran aquest premi a Marion Cotillard, no hi haurà cerimònia especial. El que sí que es recupera, a diferència de l'any passat, són retrospectives, que normalment, com tots els festivals, Sant Sebastià també és famós per dedicar retrospectives a un autor o un tipus de cinema o a una època, i això sí que s'ha introduït de nou, per sort, dintre del programa del festival. Hi ha una novetat també que es diu Z365 i que vol dir els dies de l'any, perquè a través de la web del festival, que és molt interessant, si algú vol veure-la, és una web molt interessant perquè pot seguir rodes de premsa, presentacions de pel·lícula i coses molt importants del festival, però en aquest cas la web s'ha dissenyat d'una manera que, a part de seguir els actes que es fan durant els dies del festival, al llarg de tot l'any pots anar seguint altres esdeveniments i altres coses que es fan interessants i que pots veure en línia i en directe des d'aquesta web. I la novetat, que ja la vam comentar, crec, a finals de l'any passat, sobre el tema de participació, i que poder donar exemple...
Potser marca, potser marca.
Exacte, amb altres festivals, que és que a partir d'aquesta edició ja no es farà distinció de gènere en els premis d'interpretació. És a dir, ja no sentirem allò de conxa de plata al millor actor o a la millor actriu, sinó que serà conxa de plata a la millor interpretació. Això serà tant el cas d'interpretacions de personatge protagonista o de personatge secundari. Per tant, és una novetat interessant que potser, que el que dius tu, que marqui per altres festivals.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Doncs vinga, anem al concurs. Us hem de dir que aquesta secció dels diàlegs perduts, d'adivinar una pel·lícula, ens visitarà cada 15 dies i, per tant, una setmana sí i una setmana no donarem la solució de la pel·lícula que hem proposat. Avui, evidentment, hi ha solució, hem donat tres pistes, hem dit això del millor western de la història.
Això ja era la pista definitiva,
I segurament la majoria dels oients saben de quina pel·lícula estem parlant.
Estem parlant de Centauros del Desierto, estrenada l'any 1956 i dirigida per John Ford. Anem a regalar entrades.
No anem a regalar entrades?
Sí.
Sí?
No, perquè la regalem avui.
No, perquè no tenim pregunta de l'últim programa que no existia el divendres passat. Però sí que tenim
proposta pregunta
per pregunta per fer. Ja que hem parlat de Dune i d'això d'anar a altres planetes i altres territoris inexplorats, el que voldríem saber en aquesta primera pregunta de la temporada és: a quin escenari us agradaria que rodés una pel·lícula? És fàcil.
Sí, perquè més pot ser un escenari real o un que us inventeu, perquè ja sabeu que les pel·lícules tant es roden a llocs físicament reals com ara es creen totes digitalment, no?
Sí, sí.
Per tant, és senzill. Ja sabeu que per participar al concurs del Sessió Contínua, pengem la pregunta al Facebook de Ràdio Lot i també a l'Instagram, allà podeu participar, i la setmana vinent doncs donarem el guanyador i llançarem una nova pregunta en la qual doncs podreu tornar a participar per guanyar dues entrades gentilesa de Cinema Zulot.
Exacte, la setmana vinent, que com ja us hem dit al començament del programa, introduirem noves seccions. De moment, les d'avui les hem aconseguit, les hem cobert i les hem explicat fantàsticament, i nosaltres, com sempre diem, tornarem la setmana que ve per continuar parlant de cinema.
Que passeu un bon cap de setmana. Come on, turn around.